Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Són les 7 del matí del 6 d'octubre de l'any 91. Un treballador de parcs i jardins obre com cada dia la porta del Parc de la Ciutadella de Barcelona. Mentre fa la ronda habitual pel parc, veu que a la glorieta dels músics, al costat de la zona de la cascada, hi ha dues persones. Estan al terra, estirades i abraçades. A l'acostar-s'hi, s'adona que al seu voltant hi ha moltes taques de sang. Tenen la cara completament desfigurada i el cap ple de traus. Una d'elles té una ferida al pit, d'on li ha sortit molta sang. Sembla que han estat brutalment agredides. Quan les intenta ajudar, veu que una encara fa esforços per respirar. L'altra ja és morta.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Maten una transsexual que dormia al carrer i en deixen una altra greument ferida. És al Parc de la Ciutadella, un dels llocs més singulars d'aquella Barcelona que l'any 1991 es posava a punt per als Jocs Olímpics. L'assassinat de la transsexual Sònia és un d'aquells episodis que van més enllà d'un crim. És un punt d'inflexió en la història recent d'aquest país. El primer crim homòfob a Catalunya, que marcarà un abans i un després en la lluita contra l'odi i la discriminació a casa nostra. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Traslladem-nos a la Catalunya de l'any 1991. Aleshores, si posaves la televisió, és probable que en un moment o altre acabessis sentint això.
Ei, hola! Aquí, Club Super 3.
Super 1, Super 2, Super 2, Copa 2, més que 3, no hi ha res. Super Club, Super 3.
És l'any que es comença a emetre el Club Super 3, que en poc temps s'acabarà convertint en l'entitat amb més socis de Catalunya i en un referent cultural per a tota una generació. I si en lloc de la tele el que encenies era la ràdio, ben segur que tard o d'hora acabaria sonant aquesta cançó. Els nord-americans Nirvana acaben de publicar el disc Nevermind, que inclou aquest Smell Like Teen Spirit, que s'acabarà convertint en una de les cançons més escoltades de la història. El 91 és també un any de presses. A Barcelona gairebé tot està impregnat per aquest moment.
A la vil,
a la ciutat de
Barcelona.
De Barcelona.
Barcelona és la guanyadora.
És la recta final abans dels Jocs Olímpics del 92 i la ciutat està entossudida a culminar el rentat de cara per presentar-se públicament davant del món. Modernització, construcció, equipaments, neteja, però sense solucionar la pobresa i la marginalitat. Ens ho explica l'historiador Carles Vinyes.
Una Barcelona diferent a l'actual, una Barcelona preolímpica, amb tot el que això suposava, de dalt a baix, a nivell d'obres, de construcció, d'intentar recloure o amagar la marginalitat, les bosses d'exclusió social, una Barcelona totalment diferent de l'actual.
Marginalitat en les seues múltiples cares, i una de les zones que ho aglutinava tot plegat era Ciutat Vella, i sobretot la zona dels voltants del Parc de la Ciutadella, un lloc on la pobresa, la prostitució i la droga eren companys al carrer. Allà, precisament, arrenca el cas d'avui. És dissabte 6 d'octubre d'aquell 1991. Són les 7 del matí i el Pedro obre la porta principal del Parc de la Ciutadella, la que dona el passeig Lluís Companys. El Pedro treballa a l'Ajuntament i des de fa uns anys és un dels responsables de manteniment del Parc de la Ciutadella. Normalment comença la jornada laboral a les 9, però els caps de setmana prefereix arrencar més aviat. Així també acaba abans i pot aprofitar la tarda del dissabte. Obertes les portes, comença la ronda habitual per supervisar que tot estigui correcte, perquè en pocs minuts hi començaran a aparèixer els més matiners, sobretot els que hi van a córrer i a fer exercici de bon matí. Quan ja fa una bona estona que ronde, cap a un quart de nou arriba a la zona de la cascada. Si heu passejat mai pel parc, us sonarà aquella escultura gran amb fonts i brolladors d'aigua que està situada en una de les cantonades. Just allà, al costat, hi ha la Glorieta dels Músics, una mena de plaça rodona, una mica aixecada i coberta per una teulada. Es diu així perquè és on es col·loca la banda musical quan fan concerts al parc. La Glorieta està encerclada per una petita tanca de ferro, excepte per una porta a la qual s'accedeix pujant 7 petits esglaons. El Pedro s'adona que la porta està oberta, al terra veu algú estirat, sembla un sense sostre dormint, però l'escena és pitjor del que es pensava. Albert Mercader.
El Pedro es troba que el terra de la Glorieta està ple de taques que semblen de sang. En un racó, estirades, hi ha dues persones amuntegades, també totes ensangonades. S'hi acosta i veu que tenen la cara desfigurada, com si haguessin rebut molts cops. Una de les dues persones és negra. Estan abraçades, una sobre l'altra, i el Pedro s'adona que de la que està a sota en surt una taca més gran de sang que, resseguint-la, sembla que li brolli del pit. No es mouen, però n'hi ha una, la que està a sobre, que encara fa esforços per respirar. Són uns sorolls molt forts, com si ronqués.
El Pedro surt corrents a buscar ajuda. Avisa una patrulla de la Guàrdia Urbana que vigila l'entrada del parc que dona al carrer Marquès de l'Argentera, al costat de l'estació de França. Criden una ambulància. En arribar als serveis mèdics, veuen que es tracta de dues transsexuals. Una està greument ferida i se l'enduen a l'hospital. Amb l'altra ja no hi ha res a fer. És morta. Aquell 6 d'octubre, els urbans truquen a l'autoritat competent en investigació d'homicidis, la Policia Nacional, amb seu a la Via Laietana. Només arribar, la policia acordona la zona per protegir les possibles proves: petjades, empremtes, rastres... Qualsevol element pot ser útil per començar a descobrir què ha passat. El primer que fa la policia científica és identificar el cadàver.
Es tracta de Sònia Rescalvo Zafra. Havia nascut a Conca, d'on havia fugit als 16 anys per refugiar-se en l'anonimat i les oportunitats d'una ciutat gran com Barcelona. Hi vivia des de feia 30 anys, i és aquí on havia passat a ser ella mateixa. Havia treballat com a ballarina i com a vedet al Teatre Arnau i al Molino, en una època en què el teatre de varietats encara estava ben de moda i el Paral·lel de Barcelona n'era l'epicentre. El seu pas pels escenaris, però, va acabar més aviat del que hauria volgut, i la Sònia s'havia vist abocada a viure pràcticament en la indigència. Com moltes de les persones transsexuals de l'època, es dedicava a la prostitució i havia acabat dormint al carrer.
L'advocada María José Varela és una de les lletrades que va portar el cas.
Era una noia transsexual que estava en situació de marginalitat econòmica i social. Es dedicava a la prostitució per aquesta zona que en aquella època, als voltants del Parc de la Ciutadella, en l'Arc del Triomf, a tot aquest passeig, era un lloc molt, molt fixe on treballaven les transsexuals. I ella era una noia que no tenia ni gaires mitjans ni gaires possibilitats d'haver pogut portar una altra vida.
Qui podia voler matar dues transsexuals que vivien en la indigència? I per què? El cas arrenca amb males notícies per a la policia. La inspecció ocular de l'escena del crim al parc de la Ciutadella no aporta cap pista. No s'hi troben ni petjades ni empremtes. El segon pas és buscar testimonis. El més directe és la Doris, l'altra persona que havia estat agredida i que havien traslladat a l'hospital. Els investigadors s'emporten una sorpresa. Resulta que la Guàrdia Urbana els havia dit que era de raça negra, però en realitat la Doris és blanca. Havien confós el color de pell de tants blaus que tenia.
Quan recupera la consciència, la Doris intenta explicar amb penes i treballs què va passar aquella nit. Diu que ella i la Sònia treballaven juntes al carrer Wellington, que ja feia un temps que dormien al carrer i que a vegades anaven al parc de la Ciutadella. Sabien d'un lloc que hi havia un forat a la tanca i hi entraven perquè a dins hi havia una glorieta coberta on, si durant la nit plovia, quedaven resguardades. Així ho havien fet aquell divendres dia 5 d'octubre. D'aquella nit, la Doris només recorda que de sobte es va despertar perquè va sentir crits. No va tenir temps ni d'agafar consciència que un grup de gent se'ls va tirar a sobre i van començar a donar-los cops i puntades de peu. No sap dir si eren dos, tres o més persones. No se'n va ni adonar. Explica que en aquell moment va perdre el coneixement i que ja no l'havia tornat a recuperar fins que va ser a l'hospital.
La Doris no recorda res dels agressors. No sap dir quants eren. Parla vagament de dues o tres persones, però sense gaire convicció. No els va veure la cara ni recorda com anaven vestits. No pot oferir cap pista. La investigació haurà d'anar per una altra banda. L'endemà mateix de la mort arriba el primer informe de l'autòpsia de la Sònia.
El examen externo presenta contusión y hematomas en cara y manos, cuadro congestivo en la cavidad craneal y fractura en costilla derecha posterior que lesiona el pulmón y que responde a una contusión externa. El diagnóstico es de muerte violenta causada por shock traumático a raíz de un politraumatismo.
Politraumatisme, és a dir, que l'havien matat a cops. Aquest nivell de violència crida l'atenció. Qui podia haver atacat d'aquesta manera dues persones que dormien? La primera hipòtesi que els va venir al cap és que es tractava d'un robatori, però hi ha dos elements que els fan descartar aquesta opció. Ni la Sònia ni la Doris tenien res que pogués ser temptador de ser robat. Eren indigents. I el grau tan alt de violència que havien fet servir contra elles no els quadra amb el que és habitual en casos de robatori. Han d'explorar altres opcions. Tenien algun conflicte amb algú? Enemistats? Deutes? Algun tema relacionat amb drogues? Amb la prostitució? Què podia haver motivat que algú actués amb aquella contundència contra dues transsexuals sense sostre? Estem en un moment en què hi ha un increment de la violència entre bandes, però no s'entén una agressió d'aquelles característiques. Als policies els costa de trobar el mòbil. Davant de tanta confusió, s'opta per repassar si durant aquella nit del 5 al 6 d'octubre havia passat alguna cosa rellevant a la zona, a veure si així apareix algun fil on poder-se agafar. Revisen els informes policials i detecten un fet que els sembla interessant. Aquella nit, al voltant de 3:15 de la matinada, uns agents de la policia havien assistit i traslladat a l'hospital un altre home ferit.
L'havia trobat una dotació que patrullava aquella nit per la zona de Ciutat Vella. Es tracta del Miguel. Els agents el van trobar ferit i desorientat, tirat al mig del carrer. Segons recull d'informe policial, presentava fractures a la mandíbula, havia perdut 3 dents i havia rebut cops als ulls que l'havien deixat completament sec. Pel que explica el Miguel als agents, un grup de gent l'havia agredit amb barres de ferro i amb puntades de peu mentre dormia amb dues persones més al parc de la Ciutadella.
Els investigadors connecten aquest cas amb el de la Sònia i la Doris, dues agressions molt violentes amb un procediment molt similar, a la mateixa zona i amb poc temps de diferència. En un cas, les agredides són dues transsexuals i en l'altre, un sense sostre. Totes les víctimes comparteixen una característica, l'exclusió social. Són dos col·lectius que en aquella època compartien una situació de marginalitat. La policia creu que les dues agressions es poden atribuir a un mateix grup de persones i amb això dibuixen una possible explicació, que el motiu de l'agressió sigui l'odi contra qui és diferent. És a dir, que es tracti de violència d'extrema dreta, un fet bastant habitual en aquella Barcelona on, entre els joves, s'obria pas la subcultura dels skinheads.
Es va posar de moda durant, jo crec que el 89-91, no? la moda skin, que es deia, no? Que és adoptar determinats estètics d'aquest subcultura juvenil, sobretot de grups d'extrema dreta, neonazis. Es va posar, doncs, una de moda, molt segment de la joventut va adoptar, doncs, determinats estètics, no tota indumentària, o les botes o la bomber o determinat això, juntament amb una actitud pretesa de transgressió, farcida evidentment de masculinitat, exacerbació de la violència, etc, etc.
Però en aquest punt la investigació queda estancada. Passa un mes sencer i la policia no fa cap més avenç. Fins que el 4 de novembre el jutge que instrueix el cas decideix fer un gir a la situació i fa una trucada. Aquest que sentireu és Joan Carles Molinero, avui comissari dels Mossos d'Esquadra.
Jo el recordo perquè aquell dia és el dia del meu sant, el celebro per Sant Carles, i és un dia en el que jo estic, m'agafo un dia de festa, estic dinant amb la família i rebo la trucada de la meva oficina on em diuen, doncs, que hi ha un jutjat que vol parlar amb mi. Nosaltres en aquell moment no som una policia desplegada, no som una policia que, o som una policia que encara no té grans unitats especialitzades en el cos, estan formant, estem desplegats en algunes poblacions de Girona i poca cosa més, i per tant no teníem ni idea de què anava, de què podia anar aquella cita amb el jutge.
Molinero, obedient amb l'autoritat judicial, acudeix a la cita.
El jutge ens va dir que feia un mes, pràcticament 28 dies, que s'havien produït l'assassinat i la resta d'agressions, i que veia que la investigació del Cos Nacional de Policia no avançava, ni per bon camí ni per mal camí, que no avançava. Que ell havia demanat diverses coses, em diu, al Cos Nacional de Policia, i que després de 28 dies pues, no tenia cap resposta. I aleshores el que em pregunta és si el Cos de Mossos d'Esquadra tenia capacitat per investigar un assassinat. Evidentment, la meva resposta va ser que el Cos de Mossos d'Esquadra era un cos que estava preparat i disposat, doncs, a fer qualsevol tipus d'investigació que l'autoritat judicial doncs, l'indiqués. I a partir d'aquí és com el motiu pel qual iniciem aquesta investigació.
El comissari Molinero i el seu equip li pregunten al jutge fins a quin punt s'ha avançat.
No ens aporta gaire la investigació. No hi havia una gran investigació posada en marxa, no hi havia unes grans diligències, no hi havia telèfons intervinguts, no hi havia seguiments de persones, no hi havia línia d'investigació, no hi havia absolutament res. Per tant, ens aporta molt poca cosa per iniciar nosaltres la investigació. Hem de començar molt, molt de zero.
Tot i que ja ha passat un mes de l'agressió, el primer que volen fer el comissari Molinero i els seus homes és reconstruir l'escena del crim. Pensen que això els orientarà per començar la recerca. Però com li havia passat a la Guàrdia Urbana primer i a la Policia Nacional després, tampoc troben res que els posi sobre la pista dels autors. No hi havia empremtes, ni petjades, tampoc cap material o peça de roba dels agressors, ni càmeres de videovigilància que haguessin enregistrat res. La resta de víctimes tampoc poden aportar pistes sobre qui els havia atacat. Del que sí que s'adonen, revisant l'autòpsia i l'estil de les agressions, és que ha de ser obra d'un grup de gent més aviat nombrós. Les víctimes havien rebut molts cops, especialment al cap i a la cara, però també repartits per tot el cos. Pensen que un atac d'aquest tipus és difícil que el puguin haver fet una o dues persones soles. També és important qui són les víctimes, dues transsexuals i un sense sostre. Amb tot això al davant, la primera decisió dels Mossos és validar la hipòtesi inicial de la Policia Nacional, que es tracti d'un crim d'extrema dreta.
Nosaltres el primer que fem és una anàlisi del treball que portem doncs, des de l'any 84, que és quan es comencen a crear les brigades d'especialització al cos de Mossos d'Esquadra. Per tant, des de l'any 84 fins a l'any 91 ja comencem a treballar doncs, els grups de neofeixistes, els grups neonazis que operen a la nostra ciutat. I per tant, el que comencem a fer és una anàlisi d'això, dels sistemes d'informació policial, doncs, per veure quines persones amb antecedents policials per fets similars els que estem investigant en aquells moments, doncs coneixem quines tenim a les nostres bases de dades, quin grup d'aquestes persones doncs, creiem que podem començar a treballar.
Escolteu què passava també a Barcelona el dia 12 d'octubre d'aquell mateix any, quan no feia ni una setmana de l'assassinat de la Sònia.
Grups d'esquinheads han agredit violentament alguns vianants a la vora de la plaça dels Països Catalans de Barcelona, poc després d'acabar-se els actes del 8è homenatge a la bandera d'Espanya, fet que ha provocat la detenció de 4 esquinheads per part dels Mossos d'Esquadra. Finalitzat l'acte, prop de 250 joves amb banderes espanyoles, entre els quals hi havia nombrosos esquinheads, s'han dirigit a la plaça de Sant Jaume i han atacat diversos fotògrafs i periodistes que cobrien la informació, cosa que ha provocat dues detencions més. Els agredits han denunciat l'absència de la Policia Nacional durant els incidents, tot i que fonts de govern civil han declarat que la policia estatal ha seguit com a mesura de prudència tot el recorregut de la manifestació.
A partir aproximadament dels anys 88, 89, 90, 91, 92, els grups d'extrema dreta proliferen als nostres carrers, a les nostres ciutats, no només a Catalunya i a Barcelona, també a Madrid Hi havien hagut en aquella època diversos episodis d'agressions protagonitzades per grups d'extrema dreta i Barcelona no n'era una excepció.
Hi ha un detall que els cossos policials consideren important. Les agressions s'han comès ben entrada la matinada. La que es va fer contra el sense sostre calculen que es podia produir entre les 3 i les 4, i això els fa pensar que els autors podien ser un grup que tornava de festa. Dedueixen que pot ser gent que es mogui habitualment per la zona.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
El jutge instructor, que mostra molt interès en el cas i per això ha fet l'encàrrec als Mossos, suggereix que s'investigui un jove que voltava per la zona de Ciutat Vella i que tenia antecedents per baralles i agressions per motius d'odi.
Llega a conocimiento del instructor de la existencia de un individuo de semejantes características y que vive cerca del parque. Dicho individuo se hace llamar Rodrigo y posee antecedentes por hechos similares.
Una persona que tenia algun antecedent perquè doncs, el cos de Mossos el va detindre un dia doncs, portant una navalla a sobre i doncs, que era una persona que també doncs, havia manifestat en diverses ocasions doncs, un odi important cap, doncs, cap als col·lectius doncs, de transsexuals i de travestis que se'ls deia molt en aquella època, l'argot d'aquests grups neonazis.
El jutge pensava en ell com a sospitós des del primer moment, però la policia no l'havia investigat. No se sap si el fet que el tal Rodrigo fos fill d'un policia nacional havia influït en aquesta inacció. El cas és que, vist que el perfil del Rodrigo encaixa amb el que estan buscant, els Mossos sospiten que pugui tenir-hi alguna cosa a veure. Un equip dels agents del comissari Molinero es posa a treballar-hi. Paral·lelament, continuen amb la hipòtesi que encara consideren més factible, que els autors siguin un grup més o menys organitzat. I davant d'això, opten per anar a buscar llocs on, en aquella època, és més fàcil trobar-los, a les graderies del Camp Nou o de Sarrià, als estadis del Barça i de l'Espanyol.
És un grup organitzat de seguidors que no podem identificar únicament amb un postulat polític, sinó que és un... Llavors, als anys 90... era, podríem dir, transversal, per tant, abraçava des de l'independentisme més extrem fins a l'espanyolisme, també, no? L'amalgama aquesta és una mica complexa d'entendre, evidentment aquesta convivència és estranya, però el que primava per damunt de tot era el fet d'animar doncs, el club més enllà dels colors polítics de cadascú, no? Per tant, podem dir que és un poti-poti en aquests moments on s'aixopluga doncs, totes les tendències polítiques.
Dins dels regionals hi havia una amalgama doncs, d'ideologies i de perfils totalment diferents, però els que tenien en aquell moment doncs, més força era el sector feixista, el sector neonazi dels bojos nois. Eren nois molt joves, molt adolescents, majoritàriament menors d'edat, que la seva afició per l'esport, la seva afició pel Barça, diríem que era la menys important. El que els unia, bàsicament, era l'alcohol i l'agressivitat que duien a sobre. Doncs aquesta agressivitat la manifestaven, l'expressaven doncs, fent apologia del nacionalsocialisme, fent apologia doncs, de tot el que significava o va significar en el seu moment doncs, els moviments hitlerians arreu de l'Alemanya i arreu d'Europa. No? Ells eren una mica, haurien ser l'exponent doncs, això de l'Alemanya nazi exportada en els carrers de les nostres ciutats.
Una agressivitat i violència que anava més enllà dels dies de partit i s'estenia com una taca d'oli per tot arreu on aquests grups de joves estaven presents. Aquell mateix any 91, el 13 de gener, membres dels Boixos Nois havien matat d'una punyalada Frederic Ruquier, un ultra-rival de les Brigades Blanquiblaves de l'Espanyol. Els Mossos pensen que aquest és l'ambient idoni per intentar trobar pistes. Opten per estirar el fil fent servir el que anomenen fonts policials, col·laboradors que els faciliten informació.
Nosaltres la paraula confident és una paraula que no ens ha agradat mai massa, ens agrada més parlar de fonts, i al final la font és una persona doncs, que col·labora amb els cossos policials doncs, perquè coneix un entorn molt concret i, per tant, doncs, en aquells moments, doncs, en l'entorn doncs, del Futbol Club Barcelona o de l'Espanyol, hi havia moltes persones que estaven total justament en contra de tenir dintre de les seves clubs aquest tipus de col·lectius. Doncs, aquesta gent era fàcil doncs, que col·laborés amb els cossos policials.
Del contacte amb les fonts policials sembla que en surt una pista. Hi ha un grupet de joves molt actius a les graderies del Camp Nou que viuen per la zona del barri gòtic. Es deixen veure sovint amb indumentària neonazi i són habituals de les trifulgues i conflictes al carrer. Els lideren dos germans, l'Héctor i l'Isaac López Frutos. Es porten 10 mesos de diferència, però en aquell moment tots dos tenen 18 anys. Els Mossos consideren que les informacions que obtenen encaixen amb el que busquen i opten per començar a investigar-los.
Els investigadors fan el que en l'argot policial s'anomena treballar un sospitós. Els segueixen dissimuladament i investiguen les seves relacions. En quin entorn es mouen, quins bars freqüenten, quin és el seu grup de contacte més proper. També revisen si han estat atesos en algun centre hospitalari els dies posteriors a l'agressió i els vigilen de prop durant els partits del Barça. Comproven que, efectivament, són dels que més es fan veure en aquells ambients. Són agressius i en les converses és habitual l'ostentació de la seva ideologia feixista.
I què passa amb el Rodrigo? Recordeu que era aquell jove que el jutge havia demanat vigilar pels antecedents que tenia. Doncs resulta que el Rodrigo té coartada i els Mossos comproven que és verídica.
En el cas concret aquest, doncs a cap d'uns dies varen poder comprovar doncs, suficientment que aquesta persona aquell dia no estava i no podia estar en el parc de la Ciutadella durant aquelles hores. Per tant, vam descartar doncs, la seva autoria i la seva presència en el lloc dels fets.
Descartat el Rodrigo, totes les mirades tornen als germans López Frutos. Amb la informació que reben del seu entorn i el que estan veient amb els seguiments, els Mossos creuen que si no han estat els responsables directes del crim, com a mínim, poden aportar pistes de qui ho ha fet. Així que demanen això al jutge.
Vaig a veure el jutge i li demano personalment doncs, una autorització per intervenció telefònica d'aquests dos telèfons, que en aquest cas concret és un perquè són germans i viuen junts.
El dia 30 de gener de l'any 92, gairebé 4 mesos després del crim, el jutge autoritza punxar el telèfon del domicili de l'Héctor i l'Isaac. Les escoltes telefòniques a casa dels López Frutos no deceben. De fet, de les transcripcions que se n'extrauen, n'acabaran sortint més endavant 3 recerques més vinculades amb el tràfic de drogues, tant per part dels investigats com d'alguns dels seus familiars. Però la majoria de les converses que escolten no tenen res a veure amb el cas investigat. Això sí, els serveixen per reforçar la idea que els dos nois poden ser considerats sospitosos.
Concretament recordo que hi ha una conversa de començaments del mes de febrer, crec que recordar que era el dia 5 o el 6 de febrer, on l'Isaac doncs, parla amb una noia i torna a treure el tema doncs, de la raça ària. No? I llavors hi ha un moment de la conversa, li pregunta si sap qui era el Hitler, si sap doncs, per què, com havia sigut la raça ària, tot el tema dels ulls blaus, etc. Ella és una noia que no té gaire idea, fins i tot ell s'atreveix a dir... Bueno, s'atreveix. Un moment de conversa diu, no seràs independentista, no?
Escoltem ara la dramatització de part de la conversa. És del 1992 i us podem assegurar que no hem modificat ni una coma. El que sentireu surt tal qual de la transcripció que la policia va fer d'aquella conversa entre l'Isaac i una amiga.
Vale, quedamos cuando quieras.
Vale, pero a mí me hablas en español.
En catalán.
Me hablas en español.
¿En catalán?
Arriba España.
Que se caiga.
No serás independentista.
No, soy catalanista.
Entonces no quiero ni hablar contigo.
Ya, ya.
No, no, que va en serio.
Con tal de llevarte la contraria, soy capaz de ser negra.
Vamos, que arriba España.
Pues tú mismo, tú sabrás.
No, no, yo mismo no. Arriba España, ante todo.
Però la part important relacionada amb el crim de la Sònia és la que ve a continuació. Atenció a com acaba la conversa.
Por cierto, ¿sabes quién hizo lo del travesti?
No.
Pues yo sí.
¿Lo conozco?
Sí. Yo te puedo explicar todo lo que pasó.
És el 5 de febrer i els Mossos acaben d'obtenir un indici que van pel bon camí.
Aquesta és una primera línia que, evidentment, ens posem en coneixement immediatament del jutge. El jutge ens diu que està molt bé, que és tal, però que, clar, que evidentment, l'hem de treballar més.
Aleshores, el comissari Molinero posa els seus homes a seguir tots els moviments d'Isaac López Frutos.
A partir d'aquesta conversa, doncs, l'activitat d'investigació policial sobre els dos germans, però especialment sobre l'Isaac, doncs, evidentment doncs, es posa amb el màxim nivell de prioritat i, per tant, tots els efectius destinats a aquesta investigació, que tampoc eren gaires en aquell moment, doncs, els posem a treballar sobre aquesta persona i doncs, anem tancant el cercle, no? I, per tant, comencem ja a tancar i definir tot el que pot ser un grup més homogeni, un grup més compacte.
Amb aquests seguiments, els agents identifiquen clarament el grup que lideren els dos germans. El formen 7 persones, tots ells amb estètica skinhead, i que comparteixen tant la ideologia feixista com els espais d'oci, ja sigui al camp del Barça o als bars de Ciutat Vella. El moment culminant de la investigació arriba a finals de mes, el dia 29 de febrer de 1992, el dia de Carnaval.
És un dissabte en el que doncs, jo, sobre les 6 de la tarda, aproximadament, o les 7, doncs, estic passejant pel barri de Sants, on vaig néixer amb les meves filles, doncs, gaudint del Carnestoltes, de la rua de Carnestoltes, les meves filles eren petites, no? I recordo que nosaltres en aquell moment, doncs, en el cos de Mossos d'Esquadra, no teníem telèfons mòbils, no? Com tenim ara, i teníem una cosa que es deia busca, un mensatel, un busca, no? Allò et pitava, et feia un so, i llavors això significava que havies de trucar amb un telèfon de referència, no? Recordo que em va sonar i recordo que vaig haver de buscar una cabina telefònica, que ara també seria difícil ja de trobar, però en aquells moments n'hi havia moltes, i vaig trucar doncs, al servei de 24 hores que teníem doncs, de la investigació i em van llegir textualment doncs, tot el text de la trobada que acabaven de trobar en aquells moments els que estaven fent les escoltes telefòniques.
Ara, qui escoltarem representa que és l'altre germà, l'Héctor. Parla amb una noia.
Si quieres quedamos un día y te explico mis movidas. En mi casa, por ejemplo.
Mañana lo hablamos.
Siempre que te digo lo de mi casa, ¿te tienes que reír o qué? ¿Tienes miedo de venir a mi casa?
De tu casa no, de ti.
¿De mí? Ni que fuera yo un matón travesti. Por cierto, ¿sabes quién lo hizo, lo del travesti?
No.
Yo sí que lo sé.
El germà també ho sap i també en presumeix. Els Mossos consideren que amb aquesta nova prova tenen indicis suficients per fer un pas més.
A partir d'aquí considerem doncs, que ja és una investigació doncs, que procediria doncs, a la detenció d'aquestes, com a mínim d'aquestes dues persones, i per tant doncs, així també ho posem en coneixement de l'autoritat judicial, del jutge, i a l'11 de març doncs, procedim a la seva detenció.
El jutge ordena la detenció dels dos germans i els acusa d'estar vinculats amb l'assassinat de Sònia Rescalvo i l'intent d'assassinat de Doris Romero i Miguel Pérez Barreiros, el sense sostre. Abans de continuar, recapitulem.
El dia 6 d'octubre al matí, l'encarregat de manteniment del Parc de la Ciutadella troba la Sònia i la Doris, dues transsexuals que han estat brutalment agredides. La Doris està greument ferida i la Sònia és morta. La Policia Nacional comença a investigar el cas i descobreix que aquella mateixa nit també han agredit un sense sostre al mateix Parc de la Ciutadella. El Miguel ja no hi veia d'un ull i els cops que ha rebut al cap i a la cara l'han deixat completament sec. Però no es fa res més. Un mes després dels fets, el jutge d'instrucció, fart que la investigació no avanci, decideix retirar el cas de la policia i encarregar-lo als Mossos d'Esquadra, malgrat que encara no tinguin les competències. Se'n fa càrrec el comissari Joan Carles Molinero, que orienta el cas cap a un crim d'extrema dreta. Els Mossos ja fa 8 anys que segueixen de prop grups ultra, i gràcies a confidents que tenen en aquests ambients, identifiquen dos germans, l'Héctor i l'Isaac López Frutos, com a possibles sospitosos. Són dos joves neonazis que formen part dels Bojos Nois i viuen a les proximitats del Parc de la Ciutadella. Els segueixen de prop i intervenen al telèfon de casa. Primer l'Isaac i després l'Héctor diuen, en dues trucades diferents, que saben qui va fer allò del travesti. Davant d'aquests indicis, el jutge ordena la seva detenció.
Aquell mateix 11 de març, el jutge també signa l'ordre per escorcollar el pis dels detinguts. El que s'hi troben els deixa aclaparats.
Un escenari d'aquells que dius sort que hem arribat i sort que ens ho emportarem, no? Tot això, perquè a part de trobar-nos en total, crec recordar que són 11 parells de botes amb puntera metàl·lica, doncs allà trobem armes blanques, trobem bats de béisbol, trobem punys americans, trobem banderes nacionalsocialistes, banderes del Tercer Reig, llibres, documentació, enganxines, fanzines i moltes, moltes fotografies del grup, doncs vestint simbologia i uniformitat neonazi i fent la salutació feixista.
Aquesta és una part del material confiscat pels Mossos d'Esquadra en l'escorcoll de 3 pisos de Barcelona on es reunien els joves skinks detinguts per la seva presumpta vinculació amb l'assassinat d'un transvestit el 6 d'octubre passat. La policia autonòmica ha requisat diverses armes blanques i de defensa personal, bats de béisbol i un dossier de premsa sobre les activitats dels caps rapats a Barcelona. L'assassinat es va produir la matinada del 6 d'octubre de 1991.
Aquesta és la glorieta del Parc de la Ciutadella
on presumptament el grup de joves skinks van atacar el transvestit...
Els Mossos troben un arsenal d'armes i propaganda nazi i un detall que serà important, les botes.
En aquells moments les botes d'aquest tipus eren de la marca Doc Martens o de la marca Rangers i en trobem de les dues marques. I clarament amb algunes d'aquestes botes, doncs, recordo que algun dels investigadors de policia científica ja ens deia, sots inspector, mira, aquí es veuen restes biològics, per tant aquestes botes ens serviran.
Podia ser que 5 mesos després del crim aquelles restes encara fossin de la Sònia i la Doris? Els Mossos envien les botes a la policia científica perquè les analitzi i les compari amb l'ADN de les víctimes. Els agents acaben els escorcolls i s'emporten els detinguts cap a comissaria. Un cop allà, interroguen els dos germans, l'Isaac i l'Héctor, i no els cal gaire estona per tenir la informació completa del grup.
Molt, molt, molt ràpidament, un dels dos germans no té cap reparo en començar explicant-nos doncs, exactament qui composa el grup i qui estava doncs, aquell fatídic dia 6 d'octubre al parc de la Ciutadella. I per tant el que fem és tancar el cercle doncs, de tots els participants en l'agressió.
Els agents ja els tenien perfectament identificats gràcies als seguiments que els havien estat fent les darreres setmanes. Ara, a més, s'hi afegien les declaracions dels dos acusats. Els indicis ja són prou sòlids perquè el jutge també ordeni detenir David Parlader, Pere Alsina, Andrés Pasqual i Oliver Sánchez. Tenen entre 17 i 20 anys.
Jo el que recordo més, el seu grau de soberbia, el seu grau de prepotència i fins i tot de reconeixement dels fets. És a dir, de les 6 persones que finalment són acusades, n'hi ha 4 que ho reconeixen plenament en l'interrogatori i des del primer moment. Recordo que un dels comandaments meus que fa una de les detencions, quan arriba amb un dels detinguts a la comissaria, em diu, ja ho sabem tot, ja ens ho ha explicat pel cotxe. Però és que em diu sotsinspector, perquè jo en aquell moment era sotsinspector, no? I els inspectors que no li han preguntat. Vull dir, tenia aquesta necessitat d'explicar-se.
A la primera de canvi, els acusats expliquen els fets amb tota mena de detalls. L'endemà, un avís del Departament de Policia Científica confirma que les restes orgàniques que s'han trobat a les botes són humanes i que coincideixen amb l'ADN de la Sònia Rescalvo. És la prova definitiva per tancar el cas. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
A partir de les confessions que fan els detinguts, els Mossos poden reconstruir què va passar aquell 6 d'octubre de 1991.
Aquell dia, el grup ja es troba al voltant de 5:45 de la tarda al barri del Born. Es passen la tarda i bona part de la nit bevent cervesa i fumant porros. Primer al bar Barrigón, al carrer de la Mercè, i després segueixen la ruta fins al Pop Bar, al mateix carrer, i al Pub SQ, al carrer del Rec. Cap a 4:15 de la matinada, els 6 joves surten de l'últim pub i es colen al parc de la Ciutadella per un punt de la tanca on hi falta un barrot, a l'alçada del carrer Princesa. Diuen que hi busquen un lloc tranquil per seguir fumant. Quan arriben a la zona de la cascada, s'adonen que a la glorieta dels músics hi ha 2 persones dormint. Són la Sònia i la Doris. Quan les identifiquen com a 2 transsexuals, decideixen anar a tocar el tambor, la manera que tenen per referir-se, fent mofa, a una pallissa. Ho anomenen així pel so que fan les botes en punta d'acer quan colpegen el cap d'una víctima. En paraules seves, quan les identifiquen, decideixen pujar a matxacar-les.
S'estan gairebé 15 minuts apallissant-les, amb cops de puny i puntades de peu contínues al cos, a la cara i al cap. En un principi, la Sònia i la Doris intenten cobrir-se el cap amb els braços, però després d'uns quants cops desisteixen. Al cap d'una estona, un d'ells, David Parlader, troba una escombra al costat de la glorieta. Després d'agredir-les amb cops de pal a la cara, el parteix en 2, s'acosta a la Sònia i li clava un dels trossos al pit. És el cop definitiu que li perfora el pulmó i li provoca la mort.
Quan acaben aquesta agressió, baixen tots de la glorieta, se'n van en principi per marxar per l'altre costat just oposat del parc de la Ciutadella, però quan estan aproximadament a uns 100 metres, els 3 primers tornen enrere, val, perquè els senten gemegar, i llavors el que fan és tornar enrere, tornen a pujar tots 3 a la glorieta, y tornan a estar allá y diu que aproximadamente les volvimos a dar entre 10 y 12 patadas en la cabeza. Un dels tres autors que no acaba pujant aquesta segona vegada a la glorieta diu que des d'una distància de 100 metres se oían los gemidos de los dos bultos. Imaginem-se doncs, en quina situació i en quin estat es troben.
Però la nit macabra no s'acaba aquí. Quan ja sortien del parc per la zona de l'hivernacle, s'adonen que hi ha tres persones més dormint. Veuen que al costat hi ha material d'obra. Agafen barres de ferro, de les que es fan servir per encofrar, i comencen a apallissar els tres indigents. Dos d'ells aconsegueixen escapar-se, però l'altre, el Miguel, no és prou ràpid i rep una pluja de puntades de peu i cops a la cara que li trenquen la mandíbula, les dents i el deixen sec. A les 6 del matí, els agressors surten finalment del parc i se'n van cadascú a casa seva. 3 anys després del crim, el juny de 1994, es va fer el judici a l'Audiència de Barcelona. El Front d'Alliberament Gai i la Coordinadora Gai Lesbiana de Catalunya es van personar com a acusació popular i Maria José Varela era la seva advocada.
Bueno, hi havia molta expectació mediàtica, molta. Jo recordo que estava pleníssim de periodistes, de càmeres, de molt, molt ple. Hi havia molta expectació. Ells en allà estaven, per un costat, pensa als nois innocents, cabizbajos, no? amb el cap baix, però quan aixecaven la mirada feien mirades amenaçants, concretament a les acusacions, Davant del tribunal es feien més els pobrets noiets, jovenets.
¿Te llevaba la cabeza rapada en esos momentos?
Bueno, llevaba el pelo cortito, pero rapado, ¿no?
¿Y usaba botas? ¿Usaba botas de cuero y hierro? ¿Eh? ¿Usaba botas de cuero y hierro también?
Sí.
¿Usaba el mismo tipo de cazadoras que los skinheads?
¿Eh? ¿Usaba? Bueno, si era el calzado que estaba de moda en aquella época.
Ya.
No sé si ahora está ahora, no sé. Que yo sepa 15 minutos, no, porque si no, en 15 minutos, pues...
¿Pues qué?
Se podía haber hecho mucho más.
¿Más? ¿Qué significa más?
Que podía haber pasado peor.
¿Peor?
Que no pasó, no sé, yo no le di motivo para que muriese.
Ya, que no es cierto esto que dice usted de que hubiese una pelea. Que estos señores exclusivamente estuvieron todo el tiempo tumbados en el suelo, acostados.
Tumbados no estaban nada.
No.
No estaban estirados. Cuando estaba en la pelea, estaban de pie, y bien de pie que estaban.
Estaban de pie, vale. ¿Cómo explica usted que los golpes de estos señores los tengan en la cabeza si estaban de pie? A menos que es que ustedes levanten los pies a...
No lo sé.
El 13 de juliol es fa pública la sentència. Condemna els 6 joves a penes que oscil·len entre els 23 i els 50 anys de presó per un delicte d'assassinat i 2 més en grau d'assassinat frustrat. En total, 310 anys de condemna que l'any 1997, 3 anys després, el Tribunal Suprem... Ai, el Tribunal Suprem... redueix a la meitat perquè creu que els fets no havien de ser qualificats d'assassinat, sinó d'homicidi. Uns anys després, un dels condemnats, Oliver Sánchez, concedeix una entrevista al periodista Jesús Quintero al programa Cuerda de Presos d'Antena 3. Oliver Sánchez llavors tenia 20 anys. Escolteu.
¿Eres racista? Pasivo. Yo soy un chaval muy organizado. Me gustan las cosas, cada cosa en su sitio. Morenos aquí, en España, no me molestan. Siempre y cuando vengan aquí a trabajar, a hacer lo que tengan que hacer y se vuelvan a su sitio. No pido más. Si cada uno estuviera en su sitio, ni habría tanto racismo, ni tantas manifestaciones, ni tantos rollos.
Cada uno en su sitio. Pero es bueno el cruce, ¿no? La mezcla, el mestizaje, ¿no?
Pues si quieres que te diga la verdad, a mí no me gusta. Respeto más a un moreno que al hijo de un moreno y una española, por decir de algo. Los cruces nunca... Es como mezcla dos razas de perros y sale un perro que no es de raza.
Pero el mestizaje ha aportado mucho talento, ¿no? A la humanidad y mucha belleza, ¿no?
Muchas chicas guapas, sí. Algo bueno tenía que tener.
Yo no entiendo bien cómo el hijo de un obrero le puede hacer el juego a la ultraderecha.
Pues... Mira cómo son las cosas.
A veces tengo la impresión de que ya no eres un skin.
Yo siempre seré un skin. Porque eso se lleva en el corazón. A lo mejor un poco más light, no sin esa propaganda y todo eso que se espera de un skin, ¿no? Pero no se puede dejar, es como los colores de tu equipo.
Hola, Adrià Pujol. Com es pot entendre una violència gratuïta i d'aquesta mena?
Bé, sovint es diu que aquests col·lectius, no, els boixos nois, els neonazis, etc., tota aquesta gent que patrulla la ciutat o el país o la nació per netejar-les d'elements impurs, prové d'una violència gratuïta, no? O sovint es diu que prové d'una deshumanització de l'altre. I jo el que penso és que els qui primer es deshumanitzen són ells, són els agressors. Per rebentar la cara a algú amb barres de ferro i amb puntades de peu, és obvi que l'has de deshumanitzar. Però és que per passar l'acció, primer t'has de deshumanitzar tu. T'has de convertir en una mena de bèstia, no? No sé si m'explico. Vull dir que el pas previ a no tenir en compte l'altre és no tenir-se en compte un mateix com a ésser humà. O, si més no, com a ésser amb valors genuïnament humans, no? La pietat, el perdó, el respecte, tot això.
I com s'hi arriba aquí?
Molt sovint, la majoria de vegades, hi ha mestres. O sigui, sempre s'és un deixeble d'alguna cosa. I llavors sempre hi ha mestres involuntaris, eh? Poden ser homes més grans, gent que ja era nazi i aquests joves s'hi emmirallen, i això barrejat amb la cosa masculina de colla, de veure qui la fa més grossa, doncs, bueno, normalment queda en veure qui puja a l'arbre o en veure qui beu més cerveses, però el mecanisme és el mateix. A veure qui apallissa més gent, qui és més violent, qui crida més al Camp Nou, etc.
I, clar, aquest crim és de l'any 92, però a mi m'ha donat la sensació que podia ser ahir, o avui, o demà.
Totalment. És que, a veure, està considerat el primer crim, no?, d'odi homòfob. Però és que jo no sé si és el primer. El que sí sé és que això està a l'ordre del dia. I potser perquè ara en sabem més, o es denuncia més, o els mitjans en parlen més, i el vocabulari i el relat que acompanya aquests crims ja el tenim molt integrat, sembla que era ahir. Però, clar, això l'any 92 va ser una convulsió, no? És que jo ho recordo, els mitjans.
Continuo sense acabar d'entendre com un cervell humà pot arribar a ser tan totxo per tenir tanta violència gratuïta que no saps d'on ve. Com s'alimenta això? Perquè, clar, sempre dius hi ha un mestre, molt bé, però no hi ha cap fre, no hi ha cap entorn que pugui civilitzar.
És que primer s'ha d'eliminar el relat que dona cobertura a aquest tipus d'actituds. Llavors, si el relat posem-ne, no sé, diguem-ne nazi, o neonazi, o homòfob, o xenòfob, no s'eradica, aquest relat està a disposició del públic, i sempre hi haurà algú que se'l llegirà i el durà a la pràctica. Llavors, no, per això dic que no és gratuïta, que sempre se n'aprèn d'algun lloc. A casa d'aquests nois que van fer això, es va trobar, doncs, el de sempre, el que ja estem acostumats, aquest bodegó de pamflets, punys americans, botes, banderes, bats de béisbol, etc. Com s'eredica això? Eredicant el relat, el discurs que permet que això sigui possible. No és gratuït. De veritat, jo no crec que sigui una violència gratuïta. És més, ells se'n van vantar davant del jutge, no?, si no recordo malament.
Sí, sí, tenien un to burleta, insolent. Bueno, sí, no sé si utilitzar aquí la paraula supremacista, perquè ja se li ha tret tant sentit, perquè sí. Això suposo que també contribueix. Quan desubiques aquestes paraules, quan els hi treus sentit, quan les utilitzes políticament, al final li estàs traient sentit a la raó central d'aquestes paraules.
Sí, es desgasten. El que passa és que fins i tot un dels nois, anys després, va concedir una entrevista i va dir que mai deixaria de ser skin, que això es portava al cor, que ell era espanyol, tot de llocs comuns, evidentment, i que, no ho sé, hi ha declaracions que esgarrifen, no?, que diu, puc respectar un moreno, no?, un negre, però el que no puc respectar és que una espanyola se'n vagi amb un moreno i tingui un fill. I coses d'aquestes, i la raça, i torna a ser el mateix, l'èpica de la neteja d'allò que tu creus que és teu, la ciutat, la pàtria, la nació, d'elements impurs. Un relat que té una força, vamos, no cal explicar als oients que a banda i banda, en tot l'espectre ideològic possible, això ha passat i passa avui dia.
Això té un origen històric?
Això jo crec que té un origen, posaria la mà al foc, que biològic, i que després la cultura o la història li donen cobertura.
Biològic en tant que veiem el diferent com una agressió, com un perill?
No, jo crec, però clar, aquí això no hauria de parlar no un antropòleg, sinó potser un etòleg, però la selecció natural arriba a un punt que té una cobertura cultural, però no desapareix, simplement que té un relat que la justifica. I, esclar, això portat a l'extrem és un grup de neonazis que surt del Camp Nou i de matinada va netejar la ciutat d'elements nocius, impurs, contaminants. És que ho estem veient aquests dies. El primer rebuig que hi va haver en alguns punts del món occidental contra la comunitat xinesa, perquè el virus va venir de la Xina, no? Doncs és el mateix mecanisme que es posa en marxa. I si hi ha un relat prou poderós que li doni cobertura, doncs llavors passen estralls.
Estem ben arreglats.
No gaire.
L'assassinat de la Sònia Rescalvo està considerat el primer crim homòfob documentat a Catalunya. Un any després del judici, es va incorporar l'agreujant d'odi a l'ordenament jurídic per tots aquells crims que estiguessin motivats per l'orientació sexual o la identitat de gènere. El 6 d'octubre de l'any 2013, 22 anys després del crim, la Glorieta va ser batejada oficialment com la Glorieta de la transexual Sònia. Un cartell la recorda.
A Sònia Rescalvo Zafra, que va morir brutalment assassinada el 6 d'octubre del 1991, en aquesta glorieta, per un grup de neonazis a causa de la seva identitat de gènere. La ciutat de Barcelona condemna aquest crim i rebutja qualsevol actitud o acció que vulneri els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans.
Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Albert Mercader. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Nos querían dormidos, nos querían callados, pero se acabó ya el tiempo de vivir amordazados. Su neoliberalismo destruye y esparce la pobreza, anquila la tierra, mata la naturaleza. Nos quieren pobres, precarios, enterrados, pero codo con codo las calles hemos tomado. No hay planeta B, frenemos el desastre, que nunca te digan que tú no luchaste. Cuidan a los poderosos, rescatan a los bancos, son los custodios de la herencia de Franco. Paremos al fascismo, a esa puta basura, esta vez no pasarán, unamos nuestras vidas defendiendo nuestro pan. Temen a las urnas, acumulan la riqueza, desprecian a los pueblos que levantan la cabeza. Mienten, engañan, saquean, rapiñan, condenan a cunetas, a héroes y heroínas. Menos porrazos y más cultura, las canciones como armas contra la dictadura. Sin cultura no hay futuro, la cultura nos libera, la cultura nos salva de sus cadenas. Fuera homofobia, machismo, racismo, la educación pública como antídoto del fascismo. Menos banderas y más sanitarios, sigamos construyendo fraternidad popular a diario. Nos quieren con mordazas, tomemos las calles frente a su odio. El amor siempre es revolucionario. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas desiertas de anuda. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrar.
mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar.